actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'Escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan García.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al primer dilluns de 2020 del Zona Mixta de Ràdio L'Escala. Aquest cap de setmana ha tornat l'activitat esportiva. El Futbol Club L'Escala ha perdut, el sènior masculí de bàsquet i l'equip femení de tennis han guanyat i el Ser L'Escala de tennis taula ha empatat. Repassem els partits en els titulars d'avui dilluns, 13 de gener de 2020. Us parla Ivan García.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
En futbol, l'Escala perd en el minut 90 al camp del Santa Coloma de Gramenet per 2-1. El gol en pròpia porteria de Sergi Ramírez va fer que l'equip escalenc no pogués esgarrapar un punt. Els locals van avançar-se, va empatar el duel Ignasi Massó i en el tram final es va perdre aquest punt. Tot i la derrota, els de Cepo conserven la 12a posició amb 16 punts, abans de tancar la primera volta diumenge que ve contra el Cué Llagostera B. El juvenil perd 2-3 a casa contra el Peralada i ara mateix és quart del grup 13 de la primera divisió. Els de Boig i Mini tenen a 6 punts la tercera posició i a 10 la primera. L'Escala ha de recuperar un partit contra el Roses. L'escalenc Valeri Fernández, després de 6 mesos, torna a córrer. Recordem que el jove jugador del Girona es lesionava durant la pretemporada i que va passar pel quiròfan el passat 20 d'agost. En bàsquet, el sènior masculí guanya de 3 punts a la pista del Farners B i aconsegueix la victòria número 5 en el grup A de la tercera territorial. I el sènior femení havia de jugar contra l'Olot dissabte, però va ajornar el partit fins al diumenge 26 a les 6 de la tarda. Encara en bàsquet, destacar que el cadet femení tanca la primera volta amb un ple de victòries, 13-13. Ahir diumenge guanyava clarament a casa contra el Pia Olot, 82-52. Els immediats perseguidors, el Palamós, que porta una derrota, i el Fornells, que en porta dues. En tennis taula, el Ser L'Escala empata 3 contra l'Alacant i tanca la primera volta de la superdivisió masculina amb 8 punts. El Ser ocupa la 8a plaça. En tennis, l'equip infantil aconsegueix una nova victòria. Júlia Puga, Júlia Mainar i Carla López aquest dissabte a la tarda han superat el Porqueres per 3-1. La secció de creuer del Club Nàutic L'Escala inaugura l'any, el 2020, amb una conferència de l'Alba, una experiència nàutica, i tot seguit es va procedir a la quarta trobada de velers, que va comptar amb una desena d'embarcacions. El recorregut era d'aproximadament 6 milles, amb sortida des de l'Escala, boia de Sant Martí d'Empúries i tornada al club. Encara us explicarem que els J70 del Club Nàutic L'Escala s'han adjudicat la ruta de l'anxova amb victòria ajustada del Nàutic Escala 1, liderat per Vicenç Batlle. En aquesta ocasió, els de Valentín Baraiber han acabat segons, però mantenen la primera posició provisional de la divisió regata. Més de 700 persones ja s'han inscrit a la quarta edició de la cursa de la dona de l'Escala, quan encara falten més de 10 dies pel gran esdeveniment, que recaptarà diners per accelerar la investigació de la distròfia muscular infantil de Duchenne i Becker. Repassats els titulars, comencem el programa d'avui dilluns, 13 de gener de 2020.
És temps de futbol. És temps de Primera Catalana.
El Futbol Club L'Escala torna amb les mans buides del camp del Santa Coloma de Gramenet. Derrota per 2-1 en el minut 90 amb un gol en pròpia porteria del capità Sergi Ramírez. L'últim desplaçament de l'Escala de la primera volta va ser molt interessant. Els dos equips van desplegar un gran joc amb arribades constants. Els tres gols es van veure a la segona part. En el minut 62, Michael Owono trencava l'empat de 0 inicial. 4 minuts després, Ignasi Massó empatava el partit. I el 2-1 arribava en el minut 90 amb un gol a pilota parada. Mala sortida del porter escalenc Moha Shaoui, que culmina amb un gol en pròpia porteria del capità Sergi Ramírez. El dorsal 7 enviava la pilota a la xarxa amb un cop de cap. La jornada anterior era Argi, que es feia un gol en pròpia porteria, i aquesta setmana ha estat Sergi Ramírez. Anem a repassar els resultats de la primera jornada del 2020, que ha estat la penúltima jornada de la primera volta.
Repassem els resultats de la jornada.
Santa Coloma de Gramenet 2, L'Escala 1, Lloret 1, Rubí 2, Llagostera B 2, Mollet 1, Tona 2, La Jonquera 2, Girona B 1, Mataró 0, gol de Noah Bafoe, Parets 1, Palamós 4, dos gols de Dani Muela, Júpiter 0, Sabadell Nord 1, Malleu 1, Vic 0, gol de Raúl Campayo en el 87, i l'equip que ha descansat aquest cap de setmana ha estat la Guinaueta.
Aquests han estat els resultats de la jornada.
Classificació.
Doncs l'Escala, tot i la derrota, conserva la 12a posició i compta amb 16 punts. La plaça de promoció de descens, una setmana més, l'ocupa la Jonquera, que està a només un punt de l'Escala, i en descens directe, el descens directe és a 2 punts. L'Escala té la 11a i la 10a plaça a 2 punts. En descens directe, Tona, Parets i Llagostera B, el pròxim rival de l'Escala. I a la part alta, Girona B amb 43 punts, el Vic amb 31 i el Palamós amb 29. Deixem l'Escala i la Primera Catalana i ens centrem en els entrenadors escalencs que entrenen fora de casa nostra. El Porqueres de Gabriel Maragall, que competeix en el grup 1 de la Segona Catalana, aquesta jornada ha empatat a 0 a casa seva contra la Marca de l'Am. L'escalenc David Puig no ha jugat. Els porquerencs són quarts amb 27 punts. Per la seva banda, el Verges de Pitovalla, que milita en el grup 15 de la Tercera Catalana, va guanyar ahir a la tarda per 1-0 al Bàscara, rival directe. Va valer el gol de Miquel Font en el minut 3. I el Viladamat de Xavi Carmona, que forma part del grup 29 de la Quarta Catalana, va empatar un contra el Jafre, a Jafre, en el que va ser el plat fort de la jornada. I després de saber quins han estat els resultats dels entrenadors escalencs, anem a repassar els resultats que han fet els nostres equips veïns que competeixen a Tercera i Quarta Catalana.
Repassem els resultats de la jornada.
En el grup 15 de la Tercera Catalana, el Verges i el Bellcaire han guanyat. El Verges superava el Bàscara per la mínima i allarga la bona ratxa de resultats. Els de Pitovalla no perden des del 10 de novembre i ja tenen 22 punts. I el Bellcaire aconsegueix la tercera victòria consecutiva després de vèncer per 3-0 al Base Roses. Els d'Ivan Oliu tenen 20 punts. I en el grup 29 de la Quarta Catalana, el Prat Fort entre Jafre i Viladamat acaba amb un empat a 1. Adrià Cudí avançava el Jafre, però Ferran Quer empatava el duel. El Jafre continua sent segon amb 34 punts i el Viladamat és 6è amb 17. Per la seva banda, l'Albons va aconseguir els 3 punts de l'Armentera després de guanyar per 1-2. Jesús Quintos i Enrique Mármol van ser els golejadors de l'Albons i Narcís Veí, el golejador de l'Armentera. L'Albons actualment és quart amb 28 punts.
Gemendo.com.
És temps de tennis de taula. És temps de superdivisió.
El Cert L'Escala tanca la primera volta a la vuitena posició de la superdivisió masculina de tennis taula amb un empat a 3 davant l'Alacant. Sergi Grau va perdre el 6è enfrontament contra Diego Lillo per 2-3 i l'equip escalenc no va poder sumar la victòria, els 2 punts. Un resultat que no va agradar massa als anxovers perquè volien aconseguir victòria i allunyar-se encara més de la zona de descens, que ara mateix és a 3 punts. El Cert L'Escala dissabte a la tarda a casa va puntuar directament 2 punts per la lesió del visitant Alberto Lillo. I el tercer punt el va transformar el xinès Xi Weiwei, que derrotava a Diego Lillo per un clar 3-0. Per part visitant, el rus Artem Zimarin va fer 2 punts, ja que va guanyar Sergi Grau per 0-3 i també Iker González per 2-3. I a l'últim punt, el darrer punt de la tarda, el va materialitzar el visitant Diego Lillo, ja que superava per un ajustat 2-3 a Sergi Grau. Són declaracions d'Iker González, jugador del Cert L'Escala, després d'empatar 3.
Iker, fes-nos una mica de valoració del que ha estat aquest empat a 3 contra l'Alacant.
Bueno, almenys hem pogut puntuar. Se'ns ha escapat una mica la victòria, però no passa res important. Seguir puntuant els altres partits que queden i així poder treure la salvació en aquesta lliga.
Sí, perquè al final la diferència entre el Cert L'Escala i l'Alacant queda igual, no? És com si aquest partit no s'hagués disputat.
Sí, més o menys igual queda la diferència. Sí, bueno, exactament igual queda. Però bueno, important seguir, guanyar els màxims punts possibles i això.
I avui, clar, el jugador xinès només ha pogut jugar en enfrontament, no?
Sí, bueno, però no passa res. Ell ja té molta experiència, sabem que encara que jugui només un partit ja té molt de ritme d'entreno i segurament que els altres enfrontaments es traurà.
I com s'ha vist l'actuació de l'Alicant, no? Perquè, clar, l'Artem ha hagut de jugar 2 partits, no? I t'ha guanyat a tu i després en Sergi, no? Clar, ha jugat 2 partits, clar, amb la lesió de l'Alberto Lillo, no?
Sí, bueno, ha sigut un encontre una mica raro, ja que l'Alberto s'ha lesionat i ha hagut de jugar 2 partits seguits, però, bueno, ens han donat els 2 punts, els 2... Sí, com si haguéssim guanyat el Lillo 2 cops i després, bueno, hem perdut contra l'Artem i s'ha fet el que s'ha pogut.
Llavors tanquem ja la primera volta, perquè aquest era l'últim partit de la primera volta, doncs arribeu al partit amb 7 punts, ara ja en teniu 8, per tant una primera volta de 8 punts, no? Gràcies als 7 punts consecutius que vau aconseguir, el punt que heu aconseguit avui.
Sí, al principi vam començar una mica malament, bueno, tampoc teníem els estrangers i ara al final de la temporada d'aquesta primera volta ho hem fet millor i important seguir. Ara la setmana que ve un partit important contra Borges on podem treure un empat o inclús guanyar, però important anar a puntuar i seguir amb aquest ritme.
Suposo que el que destaqueu d'aquesta primera volta és precisament aquestes victòries contra els rivals directes, no? Perquè sí que va haver-hi un inici de 4 derrotes, però eren contra els 4 equips que lluiten per la part d'alta, però clar, l'equip va ser-hi quan havia de ser-hi, no?
Sí, bueno, l'equip els últims partits va jugar millor i vam treure punts importants per la salvació. Ara toca seguir i lluitar.
I la segona volta també farem uns 8 punts, o no?
Bueno, això és...
Perquè t'ha dit que aquests 7 punts que heu aconseguit contra rivals directes, alguns punts han vingut des de pistes contràries, no? Els punts que vau aconseguir a la pista del Sevilla, els punts que vau aconseguir a la pista del Burgos, després han de venir aquí a casa.
Sí, la majoria de punts han sigut fora, però important ara a casa treure aquests punts, o inclús més, i a veure si així ens podem salvar.
Perquè ara de moment esteu tranquils, no?, amb aquests 8 punts?
Hi ha bastanta diferència amb els de baix, però no ens podem adormir perquè segurament crec que els altres equips s'han reforçat per aquesta segona volta i si no comencem a puntuar, doncs ens poden atrapar.
Sí, perquè el Leganés té 2 punts, per tant aquest ja poc li falta per certificar el descens, no? Però clar, hem de veure quina és la trajectòria de l'Alacant, de l'Hispalis, del Serrascal.
Bueno, l'Alacant ha guanyat per... Sí, ha fet 5 empats així com aquest, bastant raros, i l'Hispalis doncs va traient els seus punts, però nosaltres és important seguir amb aquesta línia i jo crec que al final de temporada ens salvarem.
Sí, perquè els averaixos els ha teniu guanyats. Clar, un 4-0 contra l'Hispalis...
Sí, segurament els col·laboraix els tindran guanyats. Bueno, menys l'Alacant, potser, però tots els altres, sí.
Pues la setmana que ve contra el Borges, derbi... Sempre guanyes en Joan Massip, els últims anys sempre l'has guanyat.
Bueno, els 2 últims enfrontaments hem tingut la sort que sí. Ara que és un partit important, ja que el Xino estarà i a veure si puc fer un bon paper al Xino. Però si em toca en Joan espero guanyar-lo, perquè si no ja és molt difícil treure aquest empat. O si no, inclús en Norbert, que també està allà, també puc guanyar-lo. O sigui, encara que perdi jo, es poden treure punts. Però es farà tot el possible per almenys treure un empat. I si no es pot, pues, hi ha els segons enfrontaments que són, en teoria, una mica més assequibles. Jo crec que traurem alguna cosa.
Doncs Iker, molta sort. Tanquem aquesta primera volta i a veure què passa a la segona.
Merci.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
El Serrascala, doncs, tanca la primera volta amb 8 punts, que són les 3 victòries i els 2 empats. El primer partit de la segona volta serà el pròxim dissabte a casa contra el Borges. Per tant, la segona volta, com també la primera, doncs s'obrirà amb el derbi català. Doncs després de les declaracions d'Iker González, anem a repassar els primers resultats de la jornada del 2020, la penúltima jornada de la primera volta de la Superdivisió Masculina.
Repassem els resultats de la jornada.
Serrascala 3, Alacant 3, Sant Sebastián de los Reyes 3, Hispalis de Sevilla 3, Borges 4, Visit Pontevedra 0, Caja Sur Priego de Córdoba 4, Vincios 0, Arteal Santiago 2, Irún Lecaenea 4 i l'Universitat de Burgos 4, Leganés 0.
Aquests han estat els resultats de la jornada.
Classificació.
El Serrascala, amb l'empat a 3 contra l'Alacant, ocupa la 8a posició amb 8 punts, també amb 8 el Sant Sebastián de los Reyes, amb 2 punts més el Burgos i el Vincios, que ocupen la 7a i 6a plaça respectivament. El Serrascala té a 3 punts el descens, l'Alacant té 5 punts i el Leganés en té 2, són els dos equips que ocupen la zona vermella. I a la part alta, Caja Sur Priego de Córdoba amb 21 punts, Irún Lecaenea amb 18 i tercer el Borges amb 17. El Borges serà el primer rival de la segona volta. Ja hi ha 700 inscripcions fetes per participar el pròxim diumenge 26 de gener a la 4a edició de la cursa de la Dona de l'Escala. 700 inscripcions quan falten 10 dies per l'esdeveniment que, com sabeu tots, servirà per recaptar fons per accelerar la investigació sobre la distròfia muscular infantil de Deschenes-Becker. Les inscripcions continuen obertes a www.curses.cat i a l'oficina de turisme. Tots els detalls de la cursa en aquest reportatge. La cursa de la Dona de l'Escala 2020, que se celebrarà el pròxim diumenge 26 de gener, recollirà diners per investigar la distròfia muscular infantil de Deschenes-Becker. Es tracta d'una malaltia que no té cura i que afecta a un de cada 3.500 nens nascuts. L'esperança de vida ronda els 30 anys. Ani Sánchez, organització de la cursa.
Aquests diners que nosaltres intentem recaptar i que serviran per fer la investigació sobre aquest tema, que a més penseu que si en altres malalties, doncs, els Estats Units són pioners, en aquest cas, uns dels grans investigadors són precisament els investigadors que tenim en aquesta zona. A l'Hospital Sant Joan de Déu, que sabeu que hi tenim molts de nens allà dintre, tant de bo fos més petit, no? Unes vegades que hi vaig anar amb una infermera li vaig dir que és el millor de la teva feina. Em va dir, la millor de la meva feina seria no tenir-ne, perquè voldria dir que tots els nens estan sants i això és on volem arribar. Què passa? No podem aconseguir en aquests moments que estiguin sants fins a tenir 80 o 75 o 60 anys, sinó que se'ns queden pel camí amb 25, amb 30, amb 20, depenent del nivell de gravetat, doncs que puguin tenir una qualitat de vida millor, que puguin tenir una esperança de sentir-se coneguts, tractats, perquè a més, els humans què fem? Com que desconeixem què fa aquella malaltia, doncs quan ens estem adreçant a aquella persona ens fa com por, no sé si li podem parlar normal, si li podem tractar igual. Quan més coneixement tinguem, més li donarem naturalitat. I aquesta naturalitat és el que fa que aquella persona que està afectada se senti pues, que forma part de la societat.
Entre els 2 i 3 anys tenen dificultats per aixecar-se del terra, tenen caigudes freqüents i tenen problemes a l'hora de comunicar-se. Entre els 3 i 10 anys és quan se'ls diagnostica la malaltia. Carlos Ortez, doctor del Sant Joan de Déu de Barcelona.
¿Com llegan los pacientes? Los pacientes llegan al hospital, pero para que lleguen al Sant Joan de Déu, para que lleguen al Vall d'Hebron, a los hospitales de referencia, pueden pasar 1 año, 2 años o 3 años y antes 10 años. Y según la latitud del mundo donde estemos, a los 10 años. Hace poco estuve en 2 países de Sudamérica y en mi país propio los pacientes se diagnostican a los 10 años porque el paciente no camina, no se mueve y no sale de la casa hasta que pasa el médico rural y dice, ¿este niño qué le pasa? Pero ya tiene 10 años, ya no podemos hacer nada. Si ustedes, de hoy en adelante, si ven un niño de 2-3 años que no puede subir bien las escaleras, hay que decirle de manera discreta a mamá o a papá, o si es familiar suyo, oye, es que yo fui a una charla que dijeron que cuando los niños no subían bien las escaleras, igual que te lo vea el médico. Simplemente por tener un diagnóstico temprano, por todo lo que vamos a ver, que cómo puede cambiar. Son niños que les cuesta hablar, que les cuesta comunicarse los primeros 2 años, o que empiezan a andar a los 18 meses, a los 20 meses. Es normal que el niño empiece a andar entre los 9 meses y los 18, 20 meses, pero la gran mayoría caminan al año de edad. Entonces, si ya un niño no anda a los 18, 20 meses, ya se enciende, ya mosquea. Y si el paciente deja de andar, hay que luchar porque continúe andando.
Entre els 8 i 14 anys, els afectats utilitzen cadira de rodes per desplaçar-se i pròtesis per caminar, sempre i quan el terra sigui llis.
Es decir, lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Entonces hay dispositivos, que estos se llaman calipers, cuando el paciente justamente deja de andar, se le enganchan estos aparatos y el paciente camina así, como una marcha de pato que le llamamos, y es capaz de andar en casa y en el colegio en una superficie llana. Y mientras el paciente con distrofia muscular de Duchenne esté de pie, no se le va a deformar la espalda. Y entonces, si la espalda no se deforma, no tiene problemas pulmonares. Y no es lo mismo estar todo el tiempo sentado, que a mí me duele la espalda también, que estar de pie.
Un de cada 3.500 nens nascuts la pateixen. Això vol dir que si fem una estimació a l'escala, hi tindríem 2 nens patint aquesta malaltia i 20 a l'Alt Empordà.
Teòricamente se expresa 1 en 3.500 o 1 en 5.000 habitantes. Es decir que en cualquier población que tenga más de 3.000 habitantes podemos tener al menos un paciente con esta enfermedad, simplemente para tenerlo en cuenta. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X, es decir que las mamás en un 2/3, 60-70%, pueden tener una alteración y se la transmiten a los varones. Pero también hay mamás que no pueden tener ninguna alteración y cuando se está formando el huevecillo, se genera la enfermedad. Es decir, que es una lotería y no es culpa de nadie, porque esto es importante a la hora de explicarlo también. Y dependiendo de la alteración de la proteína, se puede llamar distrofia muscular de Duchenne o de Becker, que es un doctor alemán que en los años 40 y 50 dijo, no, es que hay pacientes Duchenne que tienen menos debilidad. Y digo, pues antes como se le ponían los nombres del médico a todas las enfermedades, pues se va a llamar Becker. Simplemente quiere decir que son más leves.
Donar el diagnòstic a les famílies no és gens fàcil i és per aquest motiu que, deixant somriures valents, aquesta associació sense ànim de lucre formada per pares i amics de nens amb distròfia muscular infantil de Duchenne i Becker han aconseguit donar una ajuda psicològica.
Dar el diagnóstico para nosotros, créanlo que no es fácil, pero visitamos 25, 22 pacientes diarios, damos una mala noticia, pero tragamos grueso y seguimos visitando. Y no nos da tiempo de asimilar. A veces llegamos a casa y descargamos y hacemos el duelo, ¿no? Pero y luego la familia sale del despacho. Y sabíamos historia y nos imaginábamos, pero no teníamos un apoyo específico psicológico para pacientes primero con distrofias musculares y que todo fue engranándose y con el apoyo de la asociación se logró dar un apoyo psicológico a los pacientes recién diagnosticados, a los pacientes diagnosticados. Se hizo como un programa piloto con los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y como no todo es Duchenne, pues tiramos de la cuerda de la terapeuta, de la psicóloga y terapeuta familiar que tenemos, y esto lo hemos extrapolado a otras enfermedades. Y esta terapeuta es financiado por la asociación.
La cursa del pròxim diumenge 26 de gener servirà, doncs, única i exclusivament per recaptar diners per accelerar la investigació d'aquesta malaltia. La cursa no serà competitiva. Ani Sánchez.
Doncs sí, és no competitiva. Aquí que ens vam trobar? Que els primers anys de la cursa de la dona es donaven premis, doncs, a la primera, a la segona, a la tercera... Vale, molt bé. Però si jo tinc 15 anys, que bueno, he passat una mica, no sé si es nota, no? Però si tinc 15 anys i m'estic preparant per fer curses, és absurd que competeixi amb una altra persona, amb una dona que ja està amb 75 anys, per exemple, que evidentment no s'entrena o que té dificultats de moviment. Jo crec que les heroïnes, en aquest cas, és aquella persona que amb el taca-taca i que fa els metres que sigui, perquè això sí que ens està demostrant que tenen perseverància, que col·laboren, que lluiten i que ens ensenyen que han passat tot un procés de vida amb la lluita cap a algo i que col·laborar és fins al final. Això sí que és. Això és competir amb un mateix. I això és competir per donar un benestar social i un benefici per tots. Per tant, la competitivitat s'ha de convertir en competència social a través d'aquesta cursa.
Doncs fins aquí el segon Zona Mixta del 2020. Demà dimarts, com sabeu tots, continua l'actualitat esportiva a l'Esports 10 de Canal 10 Empordà a partir de 2:15 de la nit. Repassarem la derrota del Futbol Club Escala per 2-1 al camp del Santa Coloma de Gramenet i l'empat del Cerro Escala a casa contra l'Alacant. I a plató tindrem ni més ni menys que Valeri Fernández, que després de 6 mesos lesionat ha començat a córrer. No us perdeu l'entrevista. Doncs això està tot per avui. Moltes gràcies, que acabeu de passar una bona tarda de dilluns i ens veiem a la pròxima. Adéu-siau!